La pandèmia sanitària provocada per la Covid-19 ha posat en molts aspectes les nostres vides cap per avall. Si ens fixem en el sector turístic, que pot ser un bon exemple, abans que arribés el virus parlàvem de turismofòbia, una paraula que acunyaven aquells als que els semblava que la massificació i el comportament d'una part dels visitants, especialment a les zones més turístiques i a Catalunya, molt especialment a Barcelona, condicionava el dia a dia dels ciutadans. Les respostes a aquestes crítiques eren variades. Quan s'aposta pel turisme, aquestes són les conseqüències, o el turisme és una important font d'ingressos. Cert, només cal remuntar-se a les quantitats que es repartien de la taxa turística en aquella època. Hotelers, restauradors, comerç i tota l'oferta complementària de derivada del turisme, que és molt gran, vivien moments de bonança. Això fa només 19 mesos, milers de morts, una economia destrossada i empreses que no han pogut resistir. Així que la crisi del sector va anar augmentant, comencen a sentir-se veus autoritzades opinant sobre el futur del turisme. Cal repensar el turisme que volem, ara és un bon moment per fer un canvi, el turisme sostenible ha de ser el futur. De fet, del turisme sostenible ja fa temps que parlem i de la necessitat d'incrementar la despesa del visitant, d'oferir experiències. A Barcelona fa anys que es vol apostar per mostrar als visitants altres barris a més del centre de la ciutat. Fa molts anys, però es veu que no acaba de quallar. Caldria conèixer en profunditat quines són les conclusions a les que s'ha arribat després de gairebé 2 anys d'hotels tancats, restaurants amb horaris restringits i botigues que vivien bàsicament del turisme amb la persiana baixada. De fet, hi ha alguns informes sobre com reactivar l'activitat turística que, al meu entendre, ofereixen un discurs que ja coneixíem. Not as much as your kitty, but you only stop on Sunday morning. Better to live when the trust my friends. Aquesta situació m'ha fet pensar en com de vegades algunes iniciatives que neixen de petites empreses privades o de municipis que no es troben en el rànquing dels més reconeguts per la seva activitat turística poden ser molt efectives a l'hora de promocionar el territori i fins i tot incrementar de forma considerable l'activitat en zones amb risc de despoblació. En el Pirineu trobem alguns exemples des de fa anys. Aquests productes no seran la salvació del sector, l'oferta de Catalunya és molt gran, però en canvi sí que contribueixen, a més de l'economia del propi municipi, doncs a oferir una oferta molt variada. Ens fixarem en dos productes turístics molt diferents, tots dos creats a les Terres de Lleida. El primer el trobem a Aitona, municipi del Segrià, que neix, com tants altres, a partir del seu castell, citat a documents, el 1120. Un castell que va reconquerir Ermengol VI al 1145. La baronia d'Aitona es forma el 1212 i el 1233 passa a mans de la família Montcada. Pel que fa a la cultura, Aitona es van trobar nombroses restes arqueològiques a la zona de Genó, restes d'un poblat de l'edat de bronzo, i també del mateix període hi ha restes d'un poblat a Carretelà. L'església de Sant Antolí, del segle XVIII, amb façana barroca i 3 naus, i el santuari romànic de Carretelà, que es creu que van construir els cavallers hospitalaris, on hi havia restes d'una mesquita, formen el patrimoni religiós de la vida. La principal activitat econòmica d'Aitona és l'agricultura, especialment els arbres fruiters. I són precisament els arbres fruiters que tota la vida han fet el que havien de fer, d'una fruita, els protagonistes de la creació d'un producte turístic que va néixer tímidament el 2017 i que volia mostrar la bellesa de la floració dels seus camps a la primavera. Tot i que estem lluny de la primavera, justifiquem proposar-lo ara just pel desenvolupament que ha tingut aquesta iniciativa. En total, es proposaven 6 rutes, 3 d'elles guiades pels pagesos i veïns, sota l'eslògan Aitona amb molt de gust. Iniciativa recolzada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. 4 anys després, les imatges espectaculars dels arbres fruiters florits ja han passat per totes les revistes i xarxes socials. Fins i tot, els japonesos han arribat a Aitona per gaudir d'un espectacle que els habitants de la vila viuen tots els anys des de fa molts anys. La floració Aitona seria un bon exemple del producte turístic, una bona manera de rendibilitzar una activitat quotidiana. Avui, per Aitona han passat milers de persones. El 2019 van superar els 20.000 visitants interessats en aquest espectacle que es produeix a la primavera. Rosa Pujol, alcaldessa d'Aitona, ens parla de l'interès que ha despertat aquesta iniciativa.
I aquests últims anys hi ha vingut gent, se pot dir, a nivell internacional, francesos, inclús russos, molts japonesos, i realment també el japonès buscar aquell hanami, aquest hanami català que diguem que tenim al municipi d'Aitona, i bueno, molts visitants de tot Catalunya i a nivell estatal, i busos i busos, i sobretot els caps de setmana, no?
Deixem la plana per anar a les muntanyes de Lleida, allà on l'abundància de la natura ens sorprèn en qualsevol època de l'any i on està creixent i amb força una activitat turística pensada per aquells que els agrada sorprendre's, això sí, a la natura. Aquesta també és una proposta amb caducitat, s'ha de fer a la tardor, no s'ha de visitar boscos de fulla caduca, que també ho podem fer, ni de gaudir de la cuina de tardor, que per suposat és molt recomanable. Es tracta de participar d'un espectacle únic. Des de mitjans de setembre i fins a mitjans d'octubre es produeix l'aparellament dels cèrvols. Els mascles, per atreure les femelles, bramen constantment i marquen el seu territori, fent senyals amb la cornamenta en els troncs dels arbres. També deixen anar algunes secrecions per que l'harem quedi protegit durant aquest temps d'aparellament. A la demarcació de Lleida trobem diversos espais naturals i empreses que ofereixen entre el seu catàleg d'activitat aquests productes d'ecoturisme. Una experiència interessant en indrets com la Reserva Nacional de Caça de Beaumont, que per cert està d'aniversari. Es poden gaudir de la brama dels cèrvols al Parc Natural de l'Alt Pirineu i al Parc Natural del Catí-Moixeró, entre d'altres. Dues bones iniciatives que contribueixen a la qualitat turística de Catalunya i que ens fan pensar que, tot i aquesta davallada que ha tingut la indústria turística catalana, gràcies a iniciatives com aquestes ens en sortirem sense cap mena de dubte.